per què Sitges es converteix en una destinació o en un lloc de residència de gais, i és Sitges i no un altre lloc.
Quan en Rossinyol apareix aquí al poble de Sitges amb tots els seus amics, en aquell moment també apareix el món gai a Sitges.
I Sitges, la influència de Franco, clar que es notava, tots anàvem amb una certa por, però t'asseguro que era com molt més lliure.
Y que Antonio Amaya viniera a Sitges, pues lo puso en el mapa.
De los primeros que abrió club abiertamente homosexual.
Sí, abiertamente.
Porque en aquella época la palabra gay no existía.
Yo me recuerdo cuando empezaron las idas fuertes, había un hueco de gente joven, más o menos de 25 hasta 40 años.
Amb excepció de dos moments de la història de Sitges, viure a Sitges com a gai sempre ha estat molt més fàcil que en la resta de Catalunya.
A que en este sitio donde estamos, hace casi ya 20 años, en el 96, nos ficharan a los hombres gais porque estábamos haciendo cruising. Fue algo terrible, que atentaba contra derechos fundamentales. Protestamos.
Sitges es coneix com un destí de gay friendly de tota la vida.
La oferta gay sempre ha sido más importante que la oferta lésbica.
It's almost exclusively male, for one thing. It's a particular kind of male, and there might be reference to a couple of drag queens to give it a little bit of variety. But that's quite a narrow version of a gay identity, I would say. And if that's what we've got, I think that's a shame when we have all of this town.
Barcelona Gay Pride le había preguntado para hacer un stand. Me vino la idea y dije, no, yo hacer un stand no me interesa. Pero participar con una carroza sí me gusta. Haciendo la idea esta de la carroza es donde nació la asociación y muy, muy atrás de mi cabeza la idea de hacer nuestra Gay Pride aquí también.
Gay Sitges Link comenzó en octubre del 2011. Empezamos a trabajar y empezamos a ver qué proyectos nos podíamos involucrar para crear comunidad.
Explica Brandon Jones que al llarg d'aquests 35 anys que viu a Sitges i que ha viscut a Sitges, moltes persones li han preguntat quan i com Sitges va obtenir aquesta certa fama de ser un poble gai. Explica Brandon Jones que la veritat, afortunadament, és que no ho és. És un poble on la població gai i lesbiana convivim amb els altres en un ambient de mutu respecte, encara que no sempre ha estat així. Brandon Jones, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Malauradament no sempre ha estat així, com molt bé expliques.
No, però suposo que és d'alguna manera normal, no? Que tothom no té respecte per tothom, però afortunadament aquí a Sitges. Hi havia un moment, per exemple, l'any 81, que un dels propietaris d'un dels bars més importants, que es deia el Candil, Giorgio del Candil, Giorgio volia fer, era post-Franco, abans ja sí. El carnaval estava al carrer, no? I Giorgio volia fer una carrossa o una marquesa, una tenda per a la gent d'ambient, no? D'ambient gay. I l'Ajuntament ho va consultar amb la Comissió de Festes i més o menys 3, 4, 5 mesos més tard van decidir que no. I a mi em sembla que la decisió va ser bona perquè així la gent gay es mesclava amb la gent normal. Sí. I em sembla que era molt, molt sa al final. Sí.
Bé, aquella negativa, sí. Tu creus que va ser a fi de bé?
Sí.
Per això que comentes, perquè evidentment aquí ens podem barrejar tots.
Claro, clar.
I no hi ha cap mena de...
Tots som normals.
Suposo que t'ho han preguntat mil vegades, Brandon, però hi ha aquesta idea tan manida de dir, bueno, és que Sitges és un poble gai. Aquí venen a parar tots.
Sí, jo crec que el que té Sitges té moltes coses, no? Però una de les coses principals, que és molt atractiu per la gent gay, que té certa fibra artística, no? Artística, però és això, el que Santiago Rusiñol va portar aquí als anys 1990-1900, és crear un ambient artístic. Però Sitges era un poble de 3.500 persones, i llavors ell, la gent que ell portava des de París, des de Brussel·les, des d'altres parts d'Espanya, la gent es notava. I dintre aquesta gent hi havia gent homosexual o bisexual, Salvador Dalí, Federico García Lorca, la persona que està dintre del cartell, de Sergei Diaghilev, que va ser el director de Ballet Russe, no? Pues aquest ambient de 3.500 persones, de pescadors i tot això, es notava molt. I amb Santiago Rusiñol hi anava a la platja, i quan hi havia quan el sol es posava, pues la gent aplaudint la posada del sol, no? Era impressionant. I també l'any 20, això és gràcies a alguna recerca que he fet amb aquí l'arxiu artístic de Sitges, l'arxiu municipal de Sitges, havia també la revista, em sembla que era mensual, que era L'Amic de les Arts.
Sí.
I llavors l'ambient artístic de Sitges va ser bastant important, i combinat també amb el lloc dels Quatre Gats a Barcelona, no? Amb les tertúlies que Rusiñol feia. Llavors, sí, això és una cosa molt important dintre de lo que és l'ADN de Sitges. Uh-huh. I l'ADN de los gais.
Els propis sitgetans, Brandon, han anat uh-huh. assumint tot això com una cosa tan, tan natural?
Sí, sí. Alguns no, però la majoria sí. I a més també hi ha el costat comercial, no? Que en anglès es diu the pink pound, la llibre rosa. Sí. Pues també els diners ajuden.
Molt bé. Brandon, quan creus que, o quan, com neix aquest documental? Aquesta necessitat que tens tu d'explicar tantes i tantes coses del que és aquesta història dels 100 anys.
Sí,
és que dels gais a Sitges.
Després el meu marit i jo vam treballar amb la BBC, no? Sí. Els Jocs Olímpics, vam ser els representants durant 4 anys de la BBC per a posar la infraestructura. Uh-huh. I després de treballar amb la BBC, jo vaig adonar que tenia una necessitat de comunicar coses. Aquí a Ràdio Maricel vam fer sí. una sèrie d'entrevistes amb gent de fora. Uh-huh. I a Canal Blau vaig fer programes, i també aquí he fet també amb la persona que fa l'editatge i la postproducció, el Martín Elena, vam fer Artistes de Sitges, sobre 4 artistes de Sitges, vam fer el calendari cultural de Sitges, i tot això, és que m'agrada això, fer històries i treballar amb el món audiovisual. I llavors, suposo que al llarg dels anys al meu bar, molta gent van posar aquesta qüestió, no? I llavors vaig estudiar la qüestió, vaig entrevistar la gent, el Toni Celia, excel·lent historiador, i Jordi Baget, per exemple, donen un pes... un pes de heterosexuals,
sí.
però reconeguts com persones que saben de què parlen, de què els Sitges, no? I també al final del documental l'actual alcalde, el Miquel Forns, posa d'una manera molt rellevant la normalitat que té Sitges avui en dia, l'acceptació, el respecte. I...
Mm-hmm. Això no passa. O no és habitual que una localitat, en aquest cas com Sitges, accepti potser amb aquesta naturalitat doncs aquest ambient més gay, diguem-ho així. O no sé si passa o no passa, no sé, Brandon.
Home, Sitges és molt especial.
Per això t'ho pregunto.
Sí, és molt especial. I suposo que Sitges està al costat de Barcelona. Mm. Y una de las cosas que explica Tony Seria es que en los años 20 y 30, todo eso, pues las familias que tenían un fill homosexual, pues las familias burguesas que tenían también una casa a Sitges, pues envían al fill homosexual a Sitges para el estiu y ahí portaba a sus amigos que eran homosexuales también.
Uh-huh. A partir de aquí...
I a partir d'ahir ja... Sitges l'ha assumit com naturalitat. Uh-huh. I per mi, una de les raons... perdoni. Una de les raons per fer aquest documental, hi havia dos o tres raons, no? Una és que sigui una memòria històrica pel sí. poble, perquè hi ha gent que ja hi són al documental, que ja són morts, no? I després vull posar el documental a festivals LGTB arreu del món per mostrar que Sitges és un exemple que la gent pot conviure molt bé i normal, amb tota naturalitat, no? I per això sí, és important per mi passar aquest missatge. I no tan sols, també m'agrada fer els documentals, no? És una cosa que uh-huh. tinc dintre del meu DNA. Uh-huh.
Com és Sitges quan Brandon Jones aterra aquí? Quins Sitges es troba Brandon Jones?
Pues, jo crec que dues o tres coses, no? La màgia de Sitges, sí? Sitges té una màgia molt especial, els carrers, el bar, el passeig, i jo sabia que quan venia aquí amb el meu actual marit, abans érem amics,
sí?
I ell em va portar aquí a Sitges i em vaig enamorar de Sitges, com molta gent. I
també, és a dir, vas arribar de la mà del teu actual marit.
Sí, que, sí, uh-huh. sí, sí, l'any 81.
Sí,
81.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I llavors... també tot el que té a Sitges, els museus, la cultura, el mar, en fi, les platges, però també aquesta tolerància que, per exemple, també hi ha una persona entrevistada, el Jordi Griset, i Jordi era de Barcelona, mm. És de Barcelona, ara és de Sitges, però ell explicava que Sitges, sota Franco, era molt més tolerant que Barcelona. Que encara que hi havia el sergent, el famós sergent Robles,
sí, sí, sí.
Pues aquí passaven coses que a Barcelona no passaven. I ell explica que si ell lligava algú, pues podia portar-li a l'hotel, però a Barcelona no. Uh-huh. Llavors Sitges tenia un perfil ja més tolerant, més obert, que és fantàstic, però hi ha molts llocs al món que no.
En aquest sentit, Brandon, els sitgetans ja tenen un avantatge respecte d'altres llocs?
Sí, sí, i ara, avui en dia...
És a dir, si això fos una cursa, Sitges aniria...
Estaria molt...
Molt avançat.
Sí, i tant. I ara hi ha molta gent, ara, sobretot a Gran Bretanya i Escandinàvia, i Holanda, que venen aquí per viure, per jubilar-se i viure aquí. I també altres amb les professions liberals, no? Que ara Sitges, per exemple, de Londres és a 2 hores i amb l'ordenador la gent pot treballar aquí fàcilment. Llavors és un lloc molt còmode.
Mm-hmm. Venim d'una Gay Pride, un any més, vaja, d'un espectacle com el que es va veure diumenge passat, aquest no, sinó l'altre, a Baix Mar.
Uh-huh.
Tot això també cada cop es fa més gran.
Sí, però és curiós perquè jo vaig formar part d'AFCAL, que es va crear, però és molt recent. També en el documental passen, dic que hi ha una persona que va ser una de les persones que més...
No preocupis, això és l'aire, que si de tant en quant fa aquest soroll.
Jordi Petit explica, per exemple, que Jordi Petit és una persona que va ser president de l'AMDA a uh-huh. Barcelona i va ser un dels militants del món gay a Espanya. I li pregunto per què és a Sitges les associacions van tardar tant en formar-se, perquè a Barcelona era l'any 75 ja, sota Franco quasi. I en canvi aquí no, les associacions, per exemple, dels ossos va començar l'any 2001, lo de d'Afgal, del Gay Pride, l'any 2010-2011, i després el Gay Sitges Link, una mica més tard, fa 5 o 6 anys ja. I és curiós com lo del Gay Pride és una cosa recent en Sitges, no? Hi ha gent, no obstant, que pensaven que dintre del documental, que diuen que el Gay Pride de Barcelona tenia més sentit social, més reivindicacions, i aquí a Sitges no tenien. Ara fa 2 o 3 anys que sí que ho té. Té slogans o temes que reivindiquen també un costat no tan sols de platja i de diversió del Gay Pride, sinó també que és important que la gent pugui fer
tot
això.
Tot i que potser, Brandon, a ulls de les persones que estan veient aquest espectacle, sigui doncs això, un espectacle més que l'esperit reivindicatiu que pugui tenir, sí, però, la trobada en si, no?
Sí, però no, ara ja ha canviat. Sí? Fa 2 anys que ha canviat, sí. Gràcies a una persona de Gay Sitges Link que es va queixar d'això, que era una festa, bé, però no era que la gent que han sofert...
Faltava el missatge, potser, no?
Exacte, totalment, totalment. Mm. Però ja està, hi havia 2 o 3 a principi de la rua, no? Hi havia 2 o 3 associacions que reivindicaven coses per el costat social i de món gay.
Com planteja Brandon Jones aquest reportatge, aquest documental, millor dit? Tenies clar qui havia de sortir, què havia de sortir, què no havia de sortir?
No era fàcil, perquè el que tenia... Quan fas un documental, sí, de vegades la persona que entrevistes et sorprèn, no? Hi havia una senyora aquí que em sorprèn, no és... Hi ha gent que creixen amb la càmera i que, ui, hòstia, i diuen coses que a vegades el documental té la seva pròpia vida, de vegades. I el que vaig fer, sobretot, és d'una manera cronològica explicar com va començar, com era sota Franco, i després els anys 80, boom del món gay, els anys 90, més o menys, o 2000 després dels Jocs Olímpics, amb l'autopista, amb els Mossos d'Esquadra, també a Barcelona va créixer el Gay Eixample, i llavors el que faig és un recorregut bastant cronològic, però també hi ha coses que, per exemple, que tenen el seu partit, el seu tros, que, com el carnaval,
sí,
perquè carnaval és un factor excel·lent per conviure, però la gent que hi ha disfressats, no? Que poden entrar en un bar i mira això. I també hi ha un noi que va ser barman durant molts anys, en diversos llocs, i ell explica el fenomen del carrer Sant Bonaventura, no? Que Sant Bonaventura, l'any 80, va ser el centre de les activitats.
El centre neuràlgic, diguem-ho així.
Exacte. Mm-hmm. I també hi havia, llavors, una passarel·la, no? I diu que la gent del poble de Sitges, pares i mares, gent, avis i àvies, no? Jo me recordo que en aquella vora aquesta gent venia per veure l'espectacle. I per la persona, Manuel, es diu, Manuel, que explica això, que la gent que va vindre per compartir això. No? Era molt sa, molt sa, molt sa. Els comentaris dels uns i dels altres, no? Era molt sa.
De la mateixa manera que ara expliques el cas de Carrer Sant Bonaventura, que abans el teníem molt, molt, molt focalitzat a l'ambient gay. Bé, ara això ha canviat també, ara ja sí, estem parlant de diversos punts del poble que...
I hi ha una persona, que hi ha algunes persones que van criticar Sitges, en quan, gent gay, sí, que van criticar l'ambient aquí, diuen que és una miqueta com a Gran Canàries, tenen un centre, que és un centre comercial, que de nit es converteix en un lloc de... un ghetto, quasi, un ghetto. Sí. I hi ha gent que diuen que Sitges s'ha convertit una miqueta en ghetto en quant a, ara amb les terrasses, que la, amb la gent que no poden fumar dintre dels llocs, no? Hi ha terrasses, i hi ha més visibilitat. Hi ha alguns que diuen que, mira, sembla més un ghetto tipus... el centre comercial Jumbo, i en altres que no, que és molt obert, és molt natural, i és molt que no, aquest fenomen és natural, és, i que la gent ho prenen amb total naturalitat, i una mescla molt, molt, molt sana també.
Qui apareix en aquest documental?
Uf! Em sembla que hi ha 20...
Tenim temps encara.
I em sembla que hi ha 24 entrevistes.
24 entrevistes?
Sí, sí. I hi ha alguns que ja són morts.
No? Sí? Hauran escoltat...
Un bon amic meu de... Sí? Pierre Cheverikov.
Sí, senyor.
Sí, que tindrà ara en el mes de juliol una retrospectiva de la seva
obra. Vols una mica d'aigua, Brandon?
Sí,
a veure,
sí,
si li podem portar, sí, una mica d'aigua a Brandon, sisplau.
Sí. Llavors hi ha gent de tot tipus, l'actual alcalde,
sí, Miquel Forns. Hem escoltat la veu de Jordi Baget, si no he pogut escoltar malament. La veu també de l'Antoni Sella, del director, sí, de l'Eco de Sitges.
També una persona que també està a mort, que va ser un protagonista molt important als anys 80, sí, i 90, Romke. Moltes gràcies. Uh-huh. Romke, que tenia els bars El Horno, XXL i Man Bar. I també hi ha algunes lesbianes que parlen del factor lèsbic a Sitges. Uh-huh.
Sí, escoltàvem fins i tot...
Paula,
sí?
Que és...
D'algú comentant que així com la qüestió gai està plenament integrada, potser la qüestió del lèsbic no està tan...
És que una cosa curiosa amb les lesbianes, sí, i tinc moltes amigues, i diuen francament que dues lesbianes, quan se troben, es coneixen la primera vegada, no? La segona vegada ja formen part, van a la seva casa, el, uh-huh, seu apartament, i ja es queden a casa, o no surten. Que la vida lesbiana és que per trobar una persona, pues, vale, vas a un lloc per trobar la persona, però després ja les dues formen una casa i família amb els gats, uh-huh, i ja no surten.
És curiós.
Ja, sí, i és una cosa d'elles. Uh-huh.
Has buscat el testimoni de moltes persones, suposo, Brandon.
Sí, sí.
El com aquestes persones veuen Sitges, l'han vist...
Sí, i per exemple hi havia una persona...
I com entenen ells, evidentment, doncs, tot aquest embolcall, no? De l'ambient gai.
I hi ha una persona que és el portaveu com es diu això, d'una associació contra la homofòbia, Eugeni Rodríguez, i ell parla, ell hi era aquí l'any 96, quan hi havia una manifestació, perquè hi havia un noi, un barman de Parrots, que algú l'havia atracat i, uh-huh, estava molt malament a l'hospital. No?
Bé, s'han viscut episodis també tristos en aquest sentit.
Sí, sí, sí. Però diu que, per exemple, ara, ell mateix, el Jordi, diu que ara tot això està superat, i parla d'una reunió que va tenir lloc aquí a l'Hotel Antimare, i que l'actual alcalde va honorar el fet de d'aquí ara hi ha tolerància, que ha sobreviscut moments difícils com això de l'any 96.
Com a qüestió ja totalment superada en aquest sentit.
Sí, sí, i també aquí, per exemple, amb el Triangle, no? Que va, sí, ser el primer monument contra l'homofòbia a Espanya, pues, també amb Gay Sitges Link es va fer alguns moments molt... molt honorables i molt tristos també, quan havia els assassinats a Orlando. Uh-huh. I aquí van fer un acte molt, molt emotiu. Uh-huh.
Quant dura més o menys el documental, Brandon?
Això va ser... Perquè
aquesta és una altra... que no surti excessivament llarg, que no sigui excessivament curt, aquí trobar la mida justa a vegades costa.
Sí, 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 perquè a més va ser dirigit per la poble, per la memòria històrica, i llavors va ser una hora i mig, no? Per ara és una hora.
Una hora justa.
Una hora justa, justa, justa. Perquè també vaig rebre comentaris molt, molt amables del director de documentals de TV3, però el format que no va bé per TV3 perquè era 1:20 quan ell va veure'l, i per la televisió ha de ser o mitja hora o 52 minuts. Uh-huh. I ara estem en una hora justet.
Uh-huh. Qui t'ha ajudat?
Martín Elena.
Martín Elena.
Sí. I va ser difícil, perquè, per exemple, aquí a la taula tinc el hard disk.
Sí, sí, no? el disc,
sí. Però vaig posar tot aquí, i la memòria és impressionant.
Sí.
Però si això et cau d'aquí...
A terra?
De la taula a terra, ja està fotut.
Cram.
I llavors tot el treball que teníem...
Sí, sí.
Vam passar 2 mesos buscant imatges i dossiers que teníem, que jo tenia en altres discs durs, i llavors Martín és excel·lent. És elegant i ell va ser el meu col·laborador més important de tot. Sí.
Tenies clar qui havia de sortir en aquest documental?
Més o menys. Hi ha gent que hem entrevistat i no surten. Perquè perquè volíem un format més àgil,
sí.
més no tant, diguem-ne, per història, memòria històrica, sinó també una cosa que per la gent que va al cine o a la tele pot ser una cosa molt més àgil, no?
Mm-hmm. Brandon, ens continuen molestant segons quines actituds?
Perdoni?
Ens continuen molestant segons quines actituds?
A mi?
No, a tots.
Jo crec que sí. Jo soc, és curiós, jo soc bastant conservador dintre de tot, no?
Ho dic perquè també hem pogut llegir aquests dies de la Sitges Gay Parade a través de les xarxes socials, gent que s'ha queixat potser d'aquest cert exhibicionisme,
sí,
que s'ha produït als carrers.
Sí, no, jo estic bastant d'acord. Depèn de... per mi hi ha un límit, no?, d'elegància i de...
Clar, on comença i on acaba el respecte, la tolerància...
Clar.
És aquella línia tan fina, no?,
sí,
a vegades, Brandon,
sí, sí,
que...
Totalment, sí. Uh-huh. I jo soc de la línia... Perquè hi ha coses, sobretot la manera de vestir-se, de vegades, no?, que això fa cap problema dintre d'un local, però al carrer no, no?
Sí, és allò de l'exhibicionisme, no?
Sí, no m'agrada, no. Uh-huh. No, i en canvi hi havia coses molt maques, molt divertides aquest any. Però més entre les carrosses que dintre les carrosses.
Uh-huh.
Hi havia gent vestida, homes per allà de gordos. Era molt divertit, molt divertit, uh-huh, aquest any, sí.
Uh-huh. El documental el passareu aquest dijous al Cinema Prado.
Sí, sí, perquè a l'Eco de Sitges la Bàrbara Scuderi,
sí,
va fer un article fantàstic, fantàstic. Però al final, l'últim paràgraf va dir que serà el divendres. No,
no, és dijous.
És dijous a les 7, i llavors, gràcies a Gay Sitges Link, la entrada és 5 euros,
uh-huh,
però gràcies a Gay Sitges Link tindràs una copa de cava i també jo ofereixo un petit regal.
Molt bé. Què n'esperes, Brandon, de tot això? D'entrada, la teva pròpia experiència,
sí,
suposo, a l'hora de confeccionar aquest documental, que és, suposo, el que t'emportes, no? Una miqueta aquell punt de satisfacció més personal.
Sí.
I després...
també,
el que...
sí.
Veu, tranquil.
No, també voldria que la gent de Sitges,
sí,
veu en això com un reflex digne. que sigui un que el documental sigui entretingut, educatiu, però també un reflejo digno de Sitges, no?
Uh-huh.
I que Sitges pot ser un paradigma per a altres països menys tolerants, i llavors és això que voldria transmetre i veure si amb el públic estan d'acord que l'hagi fet bé. Bueno, és que quan passa amb la...
Tranquil,
la...
tranquil, pots veure tranquil·lament. Potser és l'aire, no? Aquest punt de satisfacció més personal que deia en Brandon i una miqueta la resposta, no, de la gent, quina esperes que serà? Clar, això és molt difícil, eh?
Hi ha moments molt emotius. Seria interessant per mi veure com reacciona
com,
la gent.
Com és aquesta reacció, no? Davant d'aquests moments més captivadors, més emotius.
Sí. Llavors, més que res és que els meus missatges es transmeten i que la gent diuen, mira, és un documental digne.
I després d'això...
Després d'això,
no sé si el Brandon portaré... té alguna idea sobre el mateix documental, em refereixo.
Sí, ja el posaré dintre dels festivals.
És a dir, s'ha de posar dintre de la maleta i ha de viatjar, això?
Sí. Normalment costa 35-40 euros per posar-ho dintre d'un festival.
Sí.
I després ells diuen que si està...
Seleccionat
i tot això. Però també voldria que el documental passi per escoles. I a Gran Bretanya hi ha una associació que fa el mes, que és una cosa educativa. I ells passen coses com aquest documental, volen passar aquest documental per, em sembla, 2.000 escoles a Gran Bretanya. I també aquí m'agradaria que la gent... i vaig parlar amb l'alcalde fa un any i mig d'això i pensava que ell voldria posar el documental a les biblioteques i també a les escoles.
A les escoles.
Sí.
Aquesta és la idea una miqueta perquè ja aquesta qüestió del món gay comenci ja
a normalitzar-se,
si seria la paraula.
Sí. I després de tot això, voldria fer un documental sobre Espanya, sobre les diferents Espanyes que hi ha, i viatjar i fer una cosa bastant diferent. Sí.
Ha canviat molt Sitges, Brandon? D'aquells Sitges que tu vas viure l'any 81, quan aterres aquí?
No.
No?
No. I a més associacionisme.
Sí, associacionisme. És una paraula difícil de dir, associacionisme.
Associacionisme. Que és molt sa també. I per exemple, jo vaig començar el Gay Sitges Link i ara són 400 socis i també una col·laboració molt bona amb l'Ajuntament i les coses de policia. I aquest sí, Sitges ha canviat en aquest sentit, que hi ha més
associacionisme
i més col·laboració entre les persones.
Gay Sitges Link neix precisament per això, per agrupar doncs,
Gay Sitges Link,
col·lectius, necessitats...
Jo formava part, jo també vaig ser dels primers en AFCAL, no? Però AFCAL és una associació comercial.
D'acord.
I llavors venia un moment on havien, en Facebook, havien atracaments als gais de a mitjanit, alguns gais una miqueta més peguts que altres, i llavors volíem fer una cosa per reduir tot això, parlant amb l'Ajuntament, parlant a la policia, i Gay Sitges Link va néixer en part per, en lloc d'una associació comercial, una associació...
Més cultural, potser.
Tot cultural i reivindicatiu també, no? Sí. I em sembla que en els 6 anys que existeix, jo crec que ha alegrat moltes coses.
A dia d'avui, en ple segle XXI, any 2018, encara s'han de reivindicar moltes coses, Brandon?
En alguns països sí.
Encara falta tanta Espanya, informació, tanta pedagogia, tant de tot.
Aquí a Espanya no tant.
No tant.
No tant. Però hi ha països que sí.
Com per exemple?
Iran, Iraq, Síria... Hi ha països d'Àfrica també on ser gay és et posen a la presó, com aquí sota Franco, als anys 50, quan Franco va canviar la llei de vagabundos i proxenetes, com es diu?
Proxenetes.
Proxenetes, sí. Sí. Per incloure també els homosexuals, no? Uh-huh. Llavors, Sitges, Catalunya, Espanya, ha canviat molt, en 50 anys ha canviat molt, però, i també potser aquest documental podria ajudar també altres països a veure les coses. I hi ha un noi que va vindre aquí, que està dintre del documental, de Polònia, i es va presentar al meu bar, i ell volia fer, perquè a Polònia el món homosexual és incipient, no? Diguem, obertament, i ell volia fer un documental sobre persones del mateix sexe que havien estat en junts per molts anys, durant molts anys. I llavors, per exemple, dues persones, amics nostres, crec que han estat junts més de 50 anys. I llavors ell, amb aquestes persones i dos més que venen aquí cada any, dos holandesos, que han estat 20 anys junts, jo i el meu marit, 37 anys, no? Ell volia mostrar a través de fotos, un fotògraf documentalista, ell volia mostrar a gent a Polònia que és molt normal aquest tipus de relació. Uh-huh. De larga duració, de la llarga durada, no?
Uh-huh. Brandon, bé, no sé què es pot comentar més, no? Sí, et volia preguntar sobre
el cartell,
això.
Sí, és que el cartell, el que volia fer al principi de tot era transmetre el Sitges actual i en comparació amb el Sitges
d'abans.
I en Martín, el meu col·laborador el meu millor col·lega,
sí.
Jo vaig fer diverses fotos, diverses opcions, i dir, no, això és démodé, el que havia fet jo era démodé, no? I entonces va dir, s'ha de fer l'actual, el món actual de les pel·lícules, o posen el nom, el títol molt gran, o posen una imatge. Llavors jo buscava una imatge.
Una imatge.
Hi havia una imatge que m'agradava, que era Salvador Dalí i Federico García Lorca junts. Però m'havien dit que era un fotomuntatge. Sí. Llavors el que vaig fer, vaig posar Sergei Diaghilev, uh-huh. un retrat de Sergei Diaghilev, i és molt maco, la gent aquest cartell ha agradat molt a la gent, no? I clar, Sergei Diaghilev va vindre aquí als anys 1916, i al carrer l'altre dia, parlant amb Rafael Roig i un amic de Rafael Roig, jo vaig dir, saps qui és aquest senyor? I el senyor que està, l'amic de Rafael Roig, va dir, ah sí, és ell que canta "You are the champions, my friend", i pensava que era Freddie Mercury.
Sí, el veien amb el bigotet,
sí. I la mà també, la mà, sí. la, com es diu, la posició de la,
sí,
mà,
sí, aquest sembla, posat,
sí, sí. Sembla una miqueta mariquita, oi?
Sí. Us molesta, ara que ho dius, quan us diuen mariquites?
A mi no, perquè no, jo no sento... Uh-huh. Jo crec que sí, es pot.
Ho dic perquè hi ha aquesta terminologia més despectiva, no?
Sí, sí. Sí, però hi havia en el nostre bar, fa uns anys, hi havia uns senyors rics, uh-huh. que tenen iate aquí a Aiguadols, i un parlava algo de castellà, i en principi iríem a quedar-nos aquí una setmana, però hi ha gent en el barco al lado que es diuen maricón, 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 i clar, no sabien que maricón pot ser una cosa entre amics, no?
Sí.
Anda, maricón, i per, no és despectiu.
No és despectiu.
Mariquita és una mica més, no? I ho vaig explicar, això,
sí,
llavors
sí.
es van quedar una setmana entera, mm-hmm. sencera. Mm-hmm.
Quan apareix la paraula gay?
La paraula gay era dels anys 20, 30, 40,
sí?
Que és alegre. Alegre.
Alegre.
I aquí hi ha cognoms, no?, a Catalunya.
Sí.
Gay.
Gai. Sí, gai. Sí.
Llavors va ser sobretot això, i suposo que als anys 60, 70, quan el món gay era més visible, a la televisió i tot això, suposo que va ser més o menys sobre els anys 60, per ahir.
Bé, doncs hem volgut fer un repàs, bàsicament li hem volgut preguntar al Brandon doncs, tota aquesta història, no?, que hi ha al darrere i que s'amaga després d'aquest documental, que, vaja, no diem res més, qui vulgui acostar-se al Prado aquest dijous a partir de les 7 de la tarda, 5 euros al preu de l'entrada, copa de cava
i un regal sorpresa.
I un regal sorpresa que el Brandon evidentment no dirà, perquè si no deixaria precisament de ser sorpresa. Brandon, gràcies per aquests minuts, per aquesta conversa. I a veure què passa, com reacciona la gent després d'aquest documental.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.